Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 4 de març de 2025. Des de Ràdio Vilafranca us saludem en nom de tot l'equip Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. Us acompanyem des d'ara i fins les 12 menys 2 minuts i tot seguit us expliquem què escoltareu, què hi trobareu en aquestes 3 hores de ràdio. És dimarts i hi ha imperdibles d'aquest segon dia de la setmana que no fallaran com la previsió meteorològica a càrrec del Marc Paredes, d'aquí a 2-3 minuts mal comptats. I a continuació, després d'escoltar la Meteo, saludem la Mercè Casals, podòloga, la nostra podòloga del programa, que avui ens parlarà dels peus inflats. A 9:15, un bàsic de cada dia, de dilluns a divendres, el flaix informatiu. Són 3 flaixos per mantenir-nos actualitzats i saber què passa al Penedès. A 9:15 arribarà puntualment el primer d'aquest dimarts. Aquesta setmana estem escurant encara els últims dies d'activitat carnavalera, que això encara no s'ha acabat, fins dimecres de cendra, i ja sabem que molts municipis del Penedès encara ho estiren com un xiclet uns quants dies més, Vilafranca inclosa amb la rua aquest divendres, però és una setmana que coincideix amb el carnaval, amb les acaballes del carnaval i amb el 8M, el Dia Internacional de les Dones, que cau en dissabte. Així que avui, a la roda política, a partir de 9:15, reunim regidores d'Igualtat penedesenques per abordar aquesta qüestió, per saber quines polítiques d'igualtat de gènere implementen els seus municipis, com celebren, com commemoren aquest 8M. Així que començarem a 9:45, parlant amb cadascuna d'elles, que són la Laia Albiol, regidora d'Igualtat sadurninenca, la Fina Mascaró, alcaldessa i regidora d'Igualtat d'Olèrdola, i la Judit Vidal, tinent d'alcaldessa i regidora de la Bisbal del Penedès. I a partir de les 10:06, en aquesta segona part de la roda política, farem tertúlia plegades. Una tertúlia que acabarà sí o sí perquè el rellotge mana 10:15 quan tenim cita amb l'actualitat al segon flash d'avui. A 9:45, a la secció d'Ocupació i Formació, avui presentem el servei d'intermediació de l'Oficina Municipal de Treball de Vilafranca. Ens explicaran com funciona l'Anna Lop, tècnica de l'Oficina Municipal de Treball Vilafranquina, i la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament Vilafranquí. I també comptem amb Virgínia Esteban i Paquita Casanova, de l'empresa Clilab Diagnòstics, que han utilitzat aquest servei. Són una empresa vilafranquina dedicada a l'analítica i ens explicaran el profit que han tret i com és el procés. A les 11:06 jugarem i aprendrem el català al carrer amb la Teresa Casanelles i la Sílvia Catassús i regalarem un llibre. Avui és un àlbum il·lustrat de Leonardo da Vinci, d'aquests llibres fantàstics que són els Petits Sapiens. A 9:45, cita de nou amb l'actualitat, la darrera d'aquest matí de dimarts, I acabarem tot tafanejant les pantalles amb Carles Gala i amb una història, amb una fake news, per tancar el matí.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Encara estem celebrant el Carnaval, queden unes quantes rues i activitats i tothom està pendent del cel, de si arriba la pluja o no. A la Meteo ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Hem començat el mes de març i atenció, perquè ho farem per la Porta Gran amb canvis destacables de cara a finals de setmana. I és que s'aproparà, ja podem anunciar una llevantada amb majúscules que ens portarà precipitacions generoses. Tot seguit ho comentem, però aquest inici de setmana, ahir dilluns, vam tenir molta nuvolositat. Aquí al Penedès no va arribar a ploure, però sí que ho va fer en alguns punts de Catalunya i avui hem començat la jornada també amb un cel tapat, amb poc fred i de cara a la tarda fins i tot s'obriran algunes tímides clarianes. De cara demà, dimecres, de cendra. També tindrem aquest cel força ennuvolat. A primera hora del matí no es descarta la possibilitat d'alguna gotellada, però la tendència serà que s'obrin algunes clarianes de cara al migdia i fins i tot també a la tarda, i amb unes temperatures que al migdia seran relativament suaus, al voltant d'aquests 17 o 18 graus de temperatura, i en canvi al matí de demà, dimecres, de cendra, doncs serà una miqueta més fred. Ho notarem respecte als valors d'aquest matí. I serà a partir de dijous, sobretot dijous, divendres, dissabte i diumenge, quan tindrem aquesta llevantada amb pluges generals, generoses, i sembla que els mapes surten bastant ufanosos, perquè ens mostren quantitats d'aigua destacables al voltant dels 80, 90, 100 litres en tot aquest episodi. L'anirem seguint amb atenció. De moment es va confirmant i amb unes temperatures que, malgrat les pluges, tendiran a normalitzar-se, perquè encara tenim valors per sobre del que tocaria, respecte a la mitjana climàtica, i de cara a finals de setmana tendiran a normalitzar-se. Per tant, haurem d'estar pendents de cara a les darreres rues de Carnaval, si el temps farà la guitza o no, però tot sembla indicar, de moment tenim bastants números, que de cara a finals d'aquesta setmana tinguem un gran canvi de temps, que doncs, us l'anirem comunicant de cara també als propers dies. Això és tot, bona setmana.
Gràcies, igualment.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui toca podologia amb la nostra especialista, la podòloga Mercè Casals, que ens vol parlar dels peus inflats. Com sempre, des de Domenys Ràdio i de la mà de la Laia Batlle.
Qui m'acompanya als estudis de Domenys Ràdio és la nostra podòloga de referència, la Mercè Casals. Mercè, molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia a tots i totes.
Com estàs?
Pues molt bé, després de Carnavals, tot i així que encara ens queda un cap de setmana
encara
endavant.
Encara queda, encara.
Però bueno, tot i així, a tope hem estat.
I anem al gra avui amb el tema que ens portes, que és què passa quan se'ns inflen els peus.
Exacte. Bàsicament és una preocupació que tinc bastant a la consulta, no? Cada vegada em diuen la gent, hosti, és que noto que se m'inflen molt les cames, els peus, i he pensat que era un bon tema perquè potser ens passa més sovint del que creiem i no sabem ben bé d'on pot vindre, no? De que sempre tenim pensat retenció de líquids, no? Potser és el que ens ve més al cap.
És el primer.
Però realment pot ser de diverses coses el que ens pot provocar això. Llavors vull explicar una miqueta quines patologies són les que poden provocar aquest inflor als peus i a les cames.
Molt bé, doncs vinga.
Vale. Quan acabem el dia, sobretot, és quan potser nosaltres veiem que és més diferent el peu i la cama que quan ens hem llevat al matí, que és quan està més cansat el peu, hem estat més hores de peu, portem les sabates durant tot el dia, que també ens oprimeixen més, val? I això fa que tinguem una mica més la sensació aquesta dels peus que se'ns inflen o que tinguem les cames més inflades. Les causes i els factors més comuns, quins són? Primer de tot, les feines que estan moltes hores la persona quieta. No tan sentada, sinó quieta, perquè també hi ha moltes jornades laborals que realment estan quiets de peu, però no tenen un moviment constant. i també, òbviament, les persones que estan moltes hores sentades són les que tindran potser més tendència a que no hi hagi un bon retorn sanguini, per exemple, i tinguin més aquesta sensació de que se'ns inflen més les cames, vale? Aleshores, què és l'indicat? Pues després de la jornada laboral, intentar trobar almenys un esport o anar a fer o sortir una passejadeta, perquè doncs, d'aquesta manera ens ajudarà a que hi hagi un bombeig més bo de la circulació i ens torni tot com al seu lloc, per dir-ho de manera. Quan també ens pot provocar això? Quan hi ha un canvi hormonal o, per exemple, quan hi ha la menopàusia, quan hi ha el cicle menstrual, quan hi ha un embaràs. Sobretot les dones, en aquests casos, és les que han patit més.
Les que ho patim més, eh?
Sí. Sí. Bàsicament perquè som les que tenim més canvis hormonals i això ens pot provocar que hi hagi molta més inflor als peus. De fet, hi ha com la creença, o que realment una mica és el que passa, sobretot amb dones embarassades, que se'ns inflen molt més els peus, o inclús m'arriben a dir que els hi creixen els peus. No? Mm-hmm. O que noten que els hi ha crescut, que han hagut de canviar de talla de sabata. Això és degut a que amb les embarassades hi ha una hormona que es diu relaxina, vale? Que és la que s'encarrega de, bueno, s'encarrega dels lligaments del cos, vale? De que s'estirin més o menys. Què passa que amb l'embaràs, sobretot quan estem ja a punt del part, hem de crear molta hormona d'aquesta pel moment de la dilatació. Vale? Perquè els lligaments tinguin suficient elasticitat com per arribar a dilatar-se. Aleshores, hi ha un pic molt alt de la relaxina que no només ens afecta a nivell del part, sinó també de tots els lligaments del nostre cos.
Clar.
Vale?
Mm.
Llavors, què passa? Els peus, que són l'estructura que aguanta tot el nostre pes, que a més tenen molt més pes del normal, perquè al final estem portant una criatura a dins, el que ens genera és que hi hagi un aixafament d'aquest peu molt més gran, és a dir, se'ns fa com una mica més de pronació, tira més endins el peu, i això fa que tingui molta més amplada. Vale? Llavors, com els lligaments del peu, que hi ha molts ossets i estan connectats amb els lligaments de dins, al moment que aquests lligaments tenen molta més flexibilitat, fa que s'espatxurrin més, per dir-ho manera. Vale? I ens notem aquesta falsa idea de que ens han crescut o ens tenim molt més inflat perquè és això, s'espatxurren, per dir-ho manera, perquè ho entenguem tots.
Uh-huh.
Llavors, això les embarassades ho tenen més. I sí que hi pot haver-hi com que després de l'embaràs hi hagi com un remitent, no, de que ja se'ns quedin una mica més superlaxos, no? I que llavors hi hagi dones que diuen no, és que després de l'embaràs em va quedar el peu pla o tinc més ample. És una mica per aquesta hormona, la relaxina, que ens ho pot generar més.
I no torna al seu lloc, diguéssim, es queda així.
Hi ha gent que sí que ho pot recuperar, però hi ha gent que sempre, si ja tens la tendència de ser hiperlax, doncs això t'ho augmenta. Llavors, cada persona, com sempre diem, és un món, però sí que tenim tendència més a que se'ns quedi així que no que tirem endarrere.
Uh-huh.
És a dir, té més tendència que quedin més espatxurrats una miqueta. Tot ho hem de tindre una mica...
Sí.
No tot, però ens toca bastant, ens toca bastant.
Ja ho veig.
Però bueno, tot ho superarem,
I
no?
I tant que sí. I tant que
aleshores... També hi ha possibles alteracions biomecàniques que això ens generin que tinguem més inflamor a les cames, perquè si tenim un desequilibri muscular, és a dir, que, per exemple, els bessons no treballin tan bé com haurien de treballar, això faci que no hi hagi un bon retorn sanguini. Val? Perquè, i si tenim el turmell, per exemple, que el tenim bloquejat per una artrodosis que ens hagin fet a nivell d'operació o per artrosis i tal, farà que la biomecànica del peu no tingui la flexió correcta i per tant la musculatura no treballi correctament. Perquè és important tenir en compte que la bomba principal de retorn perquè pugi la sang de les venes cap al cor, val? El retorn de baix cap dalt, passen les venes principals per la zona de la musculatura de posterior, és a dir, sobretot els bessons. I el bessó, al moment que nosaltres caminem, és com si fos un bombeig que fa que tiri, impulsa la sang cap amunt.
Mm.
Va, llavors, si nosaltres tenim els bessons potents i a més els fem utilitzar, tindrem aquesta bomba de retorn pues, molt més forta i llavors farem que no hi hagi tanta retenció de líquids, que no hi hagi problemes vasculars tan greus. I llavors per això sempre diem, si tens els peus inflats, camina. Per què? Perquè llavors fas aquest bombeig. Mm-hmm. Vale? Llavors si aquesta musculatura, aquestes articulacions no funcionen correctament, fa que tot aquest bombeig també no hi sigui tan correcte. Clar. Llavors això també ens ho pot provocar. El que dèiem, una insuficiència venosa. Si nosaltres, per exemple, tenim una alteració de les venes que siguin molt més amples, per exemple, o les vàlvules de les venes que fan aquest retorn, que pugi la sang cap amunt, la tenim molt més dilatada, la vena, perquè tenim una patologia associada, això fa que tinguem molta més sang acumulada, vale? I aleshores això pues, es soluciona estirant això que dèiem de les cames amunt, de no estar sempre sentat, de tant en tant canviar la postura i pujar-les amunt, perquè doncs, d'aquesta manera la sang no caigui per gravetat i pugui fer el retorn si tenim patologies vasculars. Vale. Quin problema hi ha? Que de vegades pues, gent que està moltes hores estirada o moltes hores quieta amb la mateixa posició es poden arribar a crear ulceracions. Però si tenim molta sang acumulada a la zona dels peus, és les ulceracions que ens creen de vegades a les pantorrilles, però sobretot als talons. Uh-huh. Gent que està enllitada, de vegades s'ha de protegir els talons amb tovalleres específiques per evitar les ulceracions, perquè si no, per pressió, es poden arribar a allegar. Altres patologies, insuficiències renals, per exemple. El tema de la retenció de líquids que dèiem, no? Si nosaltres a nivell renal no ens funcionen de tots els ronyons o tenim alguna alteració, pues això també ens pot fer que no hi hagi una bona depuració a nivell de líquids, val? I que llavors tinguem la inflació pel tema de la retenció de líquid famosa, no? De que has de beure molta aigua perquè llavors d'aquesta manera et funcioni més els ronyons i puguis expulsar més el líquid i no se'ns acumuli tant, vale? A més de l'exercici regular, com dèiem, i una dieta equilibrada i tal. Això ja és
això
cosa
és per sempre, ja.
Nutricionista. Sí, una mica el concepte jo crec que tots el tenim, però bueno, la recordem. Quin altre factor ens pot afavorir això? La climatologia, és a dir, quan tenim temperatures molt més elevades, vale, sobretot els mesos d'estiu, fa que es dilatin més les venes, que dèiem, vale? I llavors això fa que hi hagi molta més inflació perquè no hi ha un retorn sanguini. Doncs a l'hivern normalment no ho notarem tant, però és molt probable que a l'estiu sí, pel fet aquest de com que les venes es dilaten per la calor, no poden fer el bombeig correcte i llavors no tira la sang amunt. Vale? Doncs una mica, tot va una mica relacionat també. Però llavors no ens hem de preocupar perquè pot ser que no sigui que tinguem una alteració vascular molt greu, sinó que simplement per la calor se'ns dilaten. Vale? Llavors això pues, també és un factor a tenir en compte.
Molt vale? Bé.
L'excés de pes, òbviament el sobrepès, l'obesitat, al final això el que ens provoca és que tinguem més problemes a nivell vascular, a nivell de retenció de líquids, això ens provoca pues, que si no tenim una dieta equilibrada i l'exercici físic, com dèiem, tinguem més problemes relacionats amb aquest possible cas. Vale? I llavors hi ha també els linfedemes, que es diuen, que és que no és una acumulació de sang, sinó que és de líquid linfàtic. Vale? Nosaltres tenim el sistema linfàtic i el sistema vascular. Vale? El sistema linfàtic el que fa és que se'ns regenerin, si tenim ferides, infeccions i tal, és l'encarregat de curar totes aquestes patologies. I llavors, si nosaltres tenim un sistema linfàtic una miqueta que no ens bombeja del tot bé aquest linfa, també se'ns creen com les cames una mica d'elefant, que es diuen, no? De que queden molt, molt inflamades. A més, el tipus de coloració de la pell també canvia una mica, queda com si fos una mica brillant la pell, molt fineta, i llavors aquest tipus de patologies generen molts problemes de cicatrització de les ferides, provoquen, es poden arribar a provocar ulceracions, infeccions, i perquè la pell queda bastant tocadeta i és com d'aquestes de mírame, no me toques, vale? Que al mínim cop se'ns pot arribar a fer una ferida i costa molt després de tancar.
Déu-n'hi-do.
Vale? De fet, infeccions també se'ns poden inflamar, sobretot quan tenim la diabetis, la famosa diabetis que ens pot alterar tant a nivell neuropàtic com a nivell vascular, vale? Totes aquestes alteracions també ens ho poden provocar, vale? Per exemple, quan tenim lesions, òbviament, esguinços de turmell, cops al peu que ens haguem pogut donar, doncs de manera puntual també podem arribar a tindre una inflamació. És a dir, si tenim una lesió de traumatisme o de mala postura que haguem fet, també ens pot arribar a generar una inflamació. Vale? Medicaments, per exemple, que afectin a nivell de sintomatologia secundària, també ens ho pot provocar. Val? Que això llavors ja hem de preguntar al nostre especialista, perquè de vegades, per exemple, símptomes a nivell de quimios i tal, també ens poden alterar a nivell de la zona dels peus, i llavors això ho hem de preguntar als especialistes corresponents. I, per exemple, també els calçats, que són molt compressius, o mitjons que no ens van a la nostra mida correcta i ens apreten molt, és com que estrangulen una mica la cama, que ens queden allò, la marca aquella que ens queda quan el mitjó ens està estrangulant, potser és que no són el calçat o el mitjó més correcte que podem tindre, perquè si nosaltres ja tenim una mica de dificultat en retornar la sang i tota la limfa i tal, què passa? Que si nosaltres estrangulem, el que fa és que encara hi hagi menys retorn. Vale? Llavors, això no ens ajuda. Vale?
Molt bé.
Llavors, el que dèiem, com podem millorar o evitar això? Ja ho hem estat dient una mica, petites passejades, la dieta equilibrada, tenir en compte el calçat, pantalons, mitjons que no ens apretin massa, sempre és millor que no ens comprimeixin de que sí. Exercicis, doncs córrer, passejar, caminar, anar amb bicicleta, no cal que sigui un esport d'impacte, sinó que simplement això, potenciant la musculatura de retorn, que és la musculatura posterior, sempre ens facilitarà aquesta circulació sanguínia limfàtica, i si tenim un dia doncs, que arribem, que hem estat tot el dia caminant, de vegades també amb molta calor o tota la jornada laboral de peu, ficar-nos estirats al llit amb les cames amunt, perquè això farà que la gravetat vagi pues, al revés de la lava
i llavors
farà la seva funció la gravetat mateixa. I aleshores també podem optar per massatges a les cames sempre de distal, és a dir, de baix cap dalt, afavorint el retorn de la circulació i limfàtic, que això també podem demanar ajuda a nivell de fisioterapeutes, massatgistes corresponents, que per demanar un drenatge limfàtic, per exemple, vascular, que això ens ajuda a afavorir que no hi hagi aquestes inflors. Llavors, si hi ha una patologia més important, ja s'ha de consultar doncs, al metge de família o a l'especialista corresponent, com a nivell biomecànic, per exemple, els podòlegs, fisioterapeutes, tots al final estem una mica relacionats en aquest sector.
Clar, molt bé. Clar, al final una mica si s'inflen els peus també ens dona una senyal de que hi ha alguna cosa que no va bé, llavors sí que s'ha de revisar, mirar, no? És una alerta que ens
sí,
dona el
sí,
cos, no?
Sí, és molt freqüent i cada cop ho veiem més i inclús pot arribar a donar dolències, a dir àlgia, aleshores quan hem de dir, hosti, potser
passa
no
cosa.
És normal, anem-ho a valorar. Vale? Llavors, doncs, simplement que hem de ser conscients del per què ens pot estar passant. Llavors, aquí ara tenim diferents maneres de diagnosticar-nos una mica sense realment ser un metge com a tal, però partint d'una mica d'orientació, de dir, potser no és tan vascular si no són les hores que passo de peu, aleshores podem tindre una idea i si veiem que potser és d'alguna patologia més greu associada, anar a l'especialista corresponent.
Doncs Mercè Casals, si tenim algun dubte o ens ha quedat alguna cosa pendent i t'hem de fer alguna pregunta, on ens podem dirigir?
Doncs jo tinc la clínica al Papiolet, la clínica podològica Casals, i el meu número de contacte és el 615-08-2663 i qualsevol dubte estaré encantada de respondre-us.
Doncs com sempre, Mercè Casals, un plaer escoltar-te. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La majoria d'hotels vilafranquins noten un repunt de reserves arran del Mobile World Congress. Ahir va arrencar a Barcelona el Mobile World Congress 2025, fet que converteix la ciutat comtal en l'epicentre de la tecnologia i la mobilitat fins al pròxim dijous, dia 6. L'esdeveniment, tot i produir-se lluny de Vilafranca, té un impacte directe a la vila, més concretament en l'hostaleria i la restauració. Les dimensions del Mobile són tan grans que fins i tot hi ha usuaris que per un motiu o altre han arribat de retruc i s'han allotjat a Vilafranca. Un dels allotjaments que més ho ha notat, a banda de l'hotel Domo, l'Air Penedès i el Bàsic, és l'hotel Pere III. Situat a la plaça del Penedès, les reserves que s'han fet a l'hotel Vilafranquí arran del Mobile World Congress han arribat majoritàriament a última hora i amb motiu de l'alta ocupació a Barcelona i als seus voltants, que impedeix trobar-hi lloc. Un foc calcina una grua i provoca talls a la carretera de Sant Pere Molanta a Can Trabal. Un incendi en una grua que es trobava aparcada en instal·lacions de l'antiga bòbila de Can Sogas ha provocat aquest dilluns al matí talls de circulació a la carretera BB-2415, a la que uneix Sant Pere Molanta amb Olivella, passant per Can Trabal. Els agents municipals d'Olèrdola van avisar del foc a les 9:20 del matí. La resposta va ser immediata amb la presència de 5 dotacions de bombers, Mossos d'Esquadra i els propis agents municipals. La circulació en els dos sentits es va poder restablir amb normalitat minuts abans de la 1 del migdia. Els dies 19 i 24 de març es programen sessions formatives enfocades a la menopausa a l'Arbós. L'Àrea Bàsica de Salut del Baix Penedès Interior informa que les sessions formatives enfocades a la menopausa que es faran a l'Arbós els dies 19 i 24 de març requereixen confirmar assistència. Diferents professionals del CAP han preparat aquestes formacions adreçades sobretot a dones que estan en l'etapa de la menopausa, que encara no l'han iniciat o que fa anys que l'han passat, però hi pot assistir qualsevol persona. La primera de les sessions, Menopausa Conscient, reforça't per la menopausa amb consells i exercicis, es farà el dimecres 19 de març a les 6 de la tarda i serà conduïda per Glòria Pedret, llevadora de l'Hospital del Vendrell i d'Atenció Primària, i d'Elisenda Diviu, fisioterapeuta d'Atenció Primària i Comunitària. La segona sessió, Cuida el cos i la ment a través de l'alimentació i el benestar emocional durant el climateri, es farà el dilluns 24 de març a les 6 de la tarda. Cal confirmar l'assistència al taulell del CAP o a qualsevol dels consultoris de l'ABS del Baix Penedès Interior. I Jordi Bargalló es retira després d'una llarga i reeixida trajectòria com a jugador d'hoquei patins. El sadurninenc Jordi Bargalló ha anunciat aquest dilluns que posarà punt i final a una llarga i reeixida trajectòria com a jugador d'hoquei patins quan acabi aquesta temporada amb el Club Esportiu Noia Freixenet. Un viatge que va iniciar al Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní, seguit d'una primera etapa al Noia i finalitzant la seva etapa formativa al Barça per acabar tornant al primer equip del club sadurninenc. Després del Noia, va incorporar-se al Liceo en dues etapes diferents, amb un interval de dues temporades on va defensar la samarreta de l'Igualada. Acabada la segona etapa a Galícia, Bargalló va jugar 5 temporades a l'Oliveirense fins que va tornar al Noia, on ha finalitzat la seva trajectòria esportiva. Jordi Bargalló compta amb un palmarès destacable, amb una Hockey Lliga, dues Copes del Rei, una Lliga Catalana, dues Cers, una Copa Federació, dues Intercontinentals, una Continental, una Tassa Portugal, tres Copes d'Europa i dues Supercopes d'Europa, a més de 4 campionats del món i 4 més d'Europa amb la selecció espanyola, una selecció a la qual s'incorporarà la temporada vinent com a segon del també sadurninenc Pere Bàries.
Penedès en xarxa.
Passen 5:30 de 9:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Cada 15 dies reunim a diferents polítics del Penedès en una roda política perquè comparteixin i debatin sobre una qüestió d'actualitat. Aquest cap de setmana, dissabte, és 8M, 8 de març, Dia Internacional de les Dones. I, evidentment, avui toca dedicar-li aquesta roda política. Aquest any se celebren 50 anys des que l'Organització de les Nacions Unides, la ONU, va començar a commemorar el Dia Internacional de les Dones. Des d'aleshores, el 8M s'ha convertit en un símbol per a les dones dels 5 continents. La celebració no es basa en un únic fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit. És una commemoració que serveix per reivindicar la igualtat entre sexes i per denunciar la violència envers les dones. Avui parlem amb regidores d'Igualtat, totes elles dones, per conèixer què han preparat per aquests dies i com treballen en el dia a dia la igualtat als seus municipis. Ja ens espera la primera convidada a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, la tenim aquí ja a la primera convidada d'aquesta roda política sobre el 8M, és la regidora d'Igualtat a l'Ajuntament de Sant Sadurní, Laia Albiol. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli. Molt bé.
S'apropa el 8M i sempre és una d'aquestes dates en què posem sobre la taula igualtat, feminisme, un espai, el 8M, que en els últims anys, abans fora de micros en parlàvem, no?
Sí.
S'ha tornat molt reivindicatiu i s'ha tornat a la vegada, mica en mica, es va potenciant no només la celebració del 8M, sinó tot un ventall de propostes que en molts casos abarquen una setmana o fins i tot un mes.
Sí, de fet, nosaltres ja quan fem la programació, no? Ja no diem el Dia de la Dona, sinó que posem ja directament la Setmana de la Dona, no? Perquè sí que és veritat que intentem programar que sigui extens, no? En el mes de març o finals de febrer, principis de març. Llavors, aquest any portem, sí, podríem dir una programació bastant extensa, on el 25 de febrer, del 25 de febrer al 21 de març, ja hi podem trobar una exposició a la sala de joves de la biblioteca, que es diu Els estereotips de gènere en l'art, on els alumnes del segon cicle superior d'educació infantil de l'escola intermunicipal d'aquí de Sant Sadurní, el que volia, no, és donar a conèixer a les artistes plàstiques de diferents disciplines que moltes d'elles han estat invisibilitzades durant al llarg de la vida, no? Llavors, bé, apuntar que ara explico la programació, però apuntar una mica que aquesta programació sempre la treballem amb la Taula per la Igualtat, que és un espai obert on hi poden participar totes les entitats que vulguin del poble, i al final és un espai on reflexionem, però també treballem amb propostes com les que surten avui aquí, no? I sobretot per les diades, el 8M, el 25N, el 28J... Llavors, avui, dimarts, comencem també amb una activitat pels més joves. Tenim un punt lila diurn aquí a l'Índex, de 4 a 8 de la tarda. Al pati de l'Índex el podreu trobar. I també es farà un taller de joieria i un mural col·laboratiu que, més endavant explicaré, l'activitat del 8 de març, que farem una caminada. I també un dels punts pels quals es passarà serà per aquí, per l'Índex, per poder veure la feina que han fet en el mural col·laboratiu. Llavors, si ens centrem en el dissabte 8 de març, que esperem que la pluja no ens acompanyi,
no?
Si no ja buscarem una alternativa, no sé com ho farem, però ens haurem de reunir, aviam com ho fem. Començarem a les 10 del matí amb una caminada, que l'hem dit Totes i Tots Caminem pels Drets de les Dones, que organitza el Club Esportiu Sense Sua, amb la col·laboració de l'Ajuntament, on farem un recorregut per les escoles, on es podrà veure la feina feta que han fet els alumnes, no? Aquest any hem apostat, i han apostat les escoles, per posar en valor la dona important. És a dir, què és la dona important, qui és la dona important per cadascun dels alumnes, més enllà, no, de la feina de les cures que tradicionalment s'ha associat a la tasca, no, de primordial de la dona. I també es passarà per aquí l'Índex, on es podrà veure el mural col·laboratiu, com he dit abans, on es podrà reconèixer la dona i el seu paper en la història del món laboral. La nostra idea era fer dos grups al principi, que era un grup caminant i l'altre corrent, però aquest any, per viabilitat, ens hem quedat caminant i l'any que ve ja veurem aviam com organitzem si podem fer un grup per sortir a córrer, no? Després, a les 11, tindrem el taller de mitologia a la biblioteca, a càrrec de Teresa Andreu Dubé. I a les 12 ja tindrem l'acte institucional a la plaça de l'Ajuntament, on es farà la lectura del manifest. Tot seguit, a la 1 del migdia, hi ha el dinar de la dona, que es fa al restaurant La Masia, el tradicional dinar de la dona, no?, que sempre organitza l'Associació de Dones de Sant Sadurní, una associació molt potent, sempre molt present, no?, a la taula per la igualtat. I bé, ahir era l'últim dia per apuntar-vos, però jo crec que si algú encara es vol apuntar...
Encara potser li fan un forat,
potser
no?
Potser li fan un forat, però he escoltat que està bastant ple
sempre
aquest
any.
Sempre
és un èxit,
sí,
aquest
dinar
de la dona.
I bé, després del dinar també hi haurà una mica de ballaruca per dinamitzar una mica l'espai, no? I després ja remuntem a les 8 del vespre, on hi haurà l'obra de teatre Marina Ginestà, que es farà al Celler de la Fascina, que organitza Òmnium Cultural de l'Alt Penedès. Marina Ginestà, per explicar una mica, no?, va ser periodista, escriptora i militant antifeixista catalana. I al final l'objectiu, no?, d'aquesta obra, a banda de passar una bona estona un dissabte al vespre, també és donar visibilitat a les dones que històricament, no?, han estat invisibilitzades, tot i la seva gran tasca social, no? Després, dimecres 12 de març, sempre fem l'hora del compte, la vinculem al 8M, i aquest any expliquem. La companyia que ve explica les 7 cabaretes i el llop, a 6:15 de la tarda a la biblioteca. I finalment acabem aquesta programació amb dijous 20 de març amb un teatre fòrum sobre pressió estètica a les 6 al Centre Vilarnau.
Laia, deixa'm, abans d'anar amb altres protagonistes, amb altres regidores d'altres ajuntaments, preguntar-te per la importància de l'educació. Tu també ets regidora d'educació, per tant, molt vinculades a aquesta regidoria d'igualtat amb l'educació, no?, i amb la importància d'educar des de petits en igualtat de condicions, en igualtat de gènere, en aquest cas.
Totalment. Al final són valors que els més joves, no?, han d'adquirir des de ben petits. I al final és molt important, no?, que la tasca del docent sigui transmetre la realitat, que és aquesta, no és l'altra, que hem estat com creixent tota la vida, no?, amb uns ideals que al final tampoc ens afavorien gens a les dones, no? Llavors, amb les escoles tenim una comissió de coeducació, que hi participem des d'Igualtat, des d'Educació, i el referent COCOBE de cada escola, no?, on cada any, per les diferents diades, treballem amb propostes que les escoles, perquè les escoles treballin, i després és veure com podem, no?, traslladar aquesta proposta que ells treballen amb la seva jornada de reflexió, és a dir, no només és el resultat que veurem a la plaça o aquest any a fora de les escoles o aquí l'índex, no?, sinó és fem aquest treball previ, reflexionem sobre un tema vinculat, no?, a la importància, al visibilitzar les dones, al 8M, i després el traslladem a la plaça perquè la gent també pugui venir a veure la feina que fan els alumnes, i a banda també perquè creiem que és una bona manera d'implicar a les famílies i a l'alumnat a participar d'aquests actes, no? Perquè abans també ho comentàvem que, ostres, si avancem i cada vegada anem amb una programació més extensa, treballem més i dediquem més recursos i esforços, però és veritat que és un dels temes que costa d'arribar a la gent, no?, a la població, i que la gent costa que hi participi, la gent costa que hi reflexioni, bueno, potser sí que reflexionen a casa, no?, però no hi participen amb nosaltres. Llavors, bé, el fet de vincular-ho a les escoles veiem que va molt bé, perquè creiem, no?, que és el propi alumnat qui estira la família i qui convida la família a participar i qui posa sobre la taula la importància que té d'estar-hi present en un dia com aquest, no? Llavors, molt contentes i seguirem treballant i, de fet, estem treballant en altres projectes a les escoles, no?, que potser no estan tan vinculats al 8 de març, però sí amb el paper de la dona, amb el respecte, amb els valors com el respecte, el taller de sexualitat que ja explicava en un altre moment, no? Que són... Bueno, hi anirem treballant.
Gràcies, Laia. Continuarem després, però ara anem a buscar la segona convidada d'aquesta roda política a Canal 20, acompanyada per la Fanny Vivar. Bon dia.
Hola. Bon dia, Sílvia. Hola, bon dia. Mira, doncs sí, com comentaves, sumem aquesta segona veu. Avui m'acompanya la Fina Mascaró, que és alcaldessa i regidora també d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olèrdola. Bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Com comentàvem una mica avui, parlem sobre aquest 8M, el Dia Internacional de les Dones. És un dia que fa 50 anys doncs, que es va instaurar una mica, però que a dia d'avui encara cal continuar reivindicant.
Sí, malauradament hem de continuar reivindicant. Dic malauradament perquè vol dir que no hem assolit encara la igualtat. Per tant, mentre no tinguem aquesta igualtat entre homes i dones, doncs hem d'anar reivindicant. Però realment jo penso que al segle XXI això ja ho hauríem d'haver superat. Però tal com deia la companya abans, no? Vull dir, al final hem d'estar aquí, lluitar. Però a mi sí que m'agradaria dir, no? Que el discurs que hem de fer, jo penso que ha de ser en positiu. O sigui, reivindica que som dones, que tenim el nostre espai i que estem aquí igual que els homes. El victimisme, com havia passat fa molts anys endarrere, l'hauríem de deixar de banda. Hem de reivindicar que som iguals que els homes, que podem accedir als llocs de responsabilitat igual que els homes i, sobretot, ens hem de treure aquella xacra que durant molts anys doncs, hem tingut, no? Que és que quan algú ens proposa doncs, d'accedir a un càrrec, deixa'm que sempre faig el mateix comentari, no? És un comentari que sempre fa la Carme Forcadell, no? Que sempre diu, les dones hem de dir que sempre que sí quan ens ofereixen un càrrec, no? Fins i tot ser presidenta a l'Escala. Doncs, normalment, les dones, quan arriba a aquest punt, el que sempre fem, primer mirem tota la logística familiar i sempre acabem aquella frase, bé, ja m'ho rumiaré, ja et diré alguna cosa. Un home, en les mateixes circumstàncies, pren la determinació en el moment.
Directament.
Per tant, traguem-nos aquesta llosa que durant molts anys hem tingut a sobre, parlem en positiu i afrontem que nosaltres som igual de vàlides que tots els homes.
Avui parlem d'aquest 8M, no? Però és una tasca que s'ha de lluitar durant tot l'any i que s'ha de reivindicar durant tot l'any. Què feu durant tots aquests 365 dies de l'any a Olèrdola en el dia a dia per treballar doncs, per la igualtat?
Doncs primer de tot no mirar tant qui porta a terme, per exemple, una activitat. No? Vull dir, nosaltres estem en un municipi que a nivell d'ajuntament som més dones que homes. Aleshores, llocs de responsabilitat doncs, l'ocupen els homes, les dones. Vull dir, tenim una tresorera, una interventora, per exemple, parlo, sí. un atac, una responsable de recursos humans, diferents, totes les persones que ens atenen només a obrir la porta a l'Ajuntament, tots són dones. Després tenim una agent municipal. Doncs a tots aquests àmbits, nosaltres el que fem és treballar des de la igualtat, en el sentit de que nosaltres, per exemple, en el tema de l'agent municipal, que és una davant de quatre homes, però d'alguna manera les tasques que fa la Carme són idèntiques a les que fa la resta dels seus companys. Hi ha una cosa que és evident, que vull dir, és un tema de força, però aquí no entraríem, perquè segurament entrarien amb els tòpics que molta gent doncs, li agrada a vegades rascar, no? I després, a nivell administratiu, doncs, treballem tot el que és el llenguatge sexista. A dintre l'administració és molt fàcil, no? Doncs que normalment es parli de regidor, s'oblidi parlar de regidora, es parli d'alcalde, no es parli d'alcaldessa, es parla de secretari i no de secretària. Doncs totes aquestes coses anar-les polint. Penseu que venim, en el nostre cas, de tots els anys des de la restauració de la democràcia, doncs, parlant en masculí. Llavors, doncs, també... Una altra cosa que fem des del municipi ha estat potenciar doncs, que en els llocs de responsabilitat hi hagi dones. La segona persona, diguem, de referència al municipi també és una dona, és la jutgessa de pau. Per tant, el paper de la dona al nivell d'administració el treballem. I després, en el dia a dia, doncs, dir-vos que, a veure, com deia, a nivell d'entitats, vull dir, hi ha persones que estan a front de les entitats que són dones, altres que són homes, i el tracte és exactament el mateix. I haig de dir que, tot i que ha costat, i ara ja parlo més amb altres àrees, no? de que ens vegin a les dones que podem fer-ho, perquè, torno a repetir, veníem de molts anys doncs, de govern masculí, però que a poc, diguem que el fet de pensar, no? Hi ha una dona davant, es va perdent. Però sí que és veritat que veníem d'una societat molt patriarcal.
I aquesta setmana s'han organitzat, bueno, durant aquesta setmana i la vinent, aquí a Bulbèrtola s'ha organitzat la Setmana de la Dona, amb diferents actes.
Sí. Ja des de fa un parell d'anys cap aquí, des de que nosaltres vam entrar a govern, doncs, ja no ha passat de ser només un acte com era doncs, el dia del sopar, sinó que n'hem fet més. Nosaltres comencem doncs, aquesta setmana amb un taller de pancartes doncs, de la part dels espais joves, després fem un concurs literari a les escoles, també sobre el tema de la dona, i després tenim la lectura del manifest institucional, que no pot ser d'una altra manera, i el xerrada i el sopar de la dona, que està protagonitzat per dues dones del municipi, però sobretot també hi tenim un acte igual de central que el sopar de la dona, que és la presentació del llibre Dones d'Olèrdola, que és un projecte del qual doncs, fa molt de temps que quatre dones hi estem treballant, les dues persones que han fet el llibre, la nostra tècnica, la Míriam, a la qual li agraeixo moltíssim tota la seva feina, i jo mateixa.
Doncs després seguim, com dèiem, també amb la primera convidada. Acabem ara aquesta primera part de la roda política amb la Lourdes Meronyo, a Domenys Ràdio, la Lourdes i la seva convidada, esclar. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Com estàs? Regidores, companyes, aquí tenim a la Judit Vidal. Ella és tinent d'alcaldessa a l'Ajuntament de la Bisbal, coneguda d'aquesta roda política i, com no podia ser d'una altra manera, també regidora. Molt bon dia, Judit, com estàs?
Bon dia, gràcies.
Primer de tot, Judit, avançant-hi amb la Fina Mascaró, que parlava no, d'aquesta igualtat a l'administració pública i també el fet de que hi hagi una dona al capdavant, com és el vostre cas, no, que compartiu amb Olèrdola, m'imagino que també la visió és molt diferent, oi, Judit?
Bé, molt diferent. Nosaltres tenim alcaldessa, aviat farà 10 anys que ella és l'alcaldessa de la Bisbal i jo crec que sí, que la visió... Per la visió d'una dona és molt diferent, més nosaltres que veníem d'un alcalde que era molt macho alfa, diguéssim. O sigui que encara es veu més la diferència.
Clar, abans sentíem, no?, també la companya de Sant Sadurní, el fet d'aquesta celebració del 8M com a espai reivindicatiu. A la Bisbal heu fet un seguit d'actes que no sé si el temps ens deixarà o no, perquè la previsió és molt dolenta.
Nosaltres no sabem si podrem dur-los a terme tots. Alguns són sota cobert, per tant no crec que pel concert del dia 9 de març de Dona i Cançó, que no tindrem problema perquè ho farem a l'auditori. Potser la caminata que organitza l'Associació de Dones tindrà algun problema, però la calçotada no, perquè també és a cobert. I després la festa que fa una altra de les associacions, l'Associació de Veïns del Priorat de la Bisbal, tampoc no crec que sigui massa problema perquè és dintre del local social que ells tenen al seu barri i això, el temps que faci, només que farà que hi anem en cotxe en vez d'anar-hi caminant. Normalment volem anar tots els actes caminant, així també apostem per l'esport, diguéssim, i la salut, però el que farà els canvis més d'això serà que potser haurem d'anar en cotxe.
Heu fet una mica de tot, no? És a dir, també compartiu amb associacions aquesta reivindicació del 8M.
Nosaltres, sobretot, deixem la majoria dels actes en mans de l'Associació de Dones, de l'Associació de la Roca Foradada, que són molt actives durant tot l'any, no només durant el 8M, sinó que fan actes durant tot l'any reivindicant la posició de la dona, sobretot a la vida rural, en entorns que potser no són tan favorables com els entorns de ciutats o de llocs més grans. I aquest any s'hi ha sumat també l'Associació de Veïns i Veïnes del Priorat de la Bisbal. Després fem un dels actes que el fem amb suport del Consell Comarcal, que és aquest concert, que serà com una mica de celebració comarcal que aquest any farem a la Bisbal.
Polítiques d'igualtat. Sé que no és la teva regidoria, la regidora no ha pogut venir, d'igualtat. Quines polítiques esteu implementant a la Bisbal del Penedès?
Nosaltres ara estem treballant amb un pla d'igualtat pels treballadors i treballadores de l'Ajuntament, que és una nova llei i és una cosa a la que estem obligats però que fem gustosament, que estem fent els primers passos. La política d'igualtat la duiem a terme cada dia. La majoria de treballadors municipals són dones, per tant, creiem molt en la igualtat i en la igualtat, sobretot, de tracte, en el respecte. No sé, era molt complicat quan l'Agnès va començar a ser alcaldessa, jo mateixa regidora i tot, que ens deien les nenes. Aquestes nenes, no sé si ho faran, les nenes. Evitar aquestes coses, que la gent nova, jove, que pugi, que siguin dones, mai els hi diguin aquestes nenes, poder no ho faran, amb aquestes nenes no en sortirem, o amb aquestes nenes no. I crec que la igualtat es tracta d'això, sobretot igualtat de tracte, igualtat d'oportunitats. Nosaltres ara estem fent aquest pla, fem reunions amb tots els treballadors, homes i dones, per explicar-los com funcionarem i bé, estem rebent uns inputs molt bons.
Perquè entenc que és participatiu d'alguna manera.
Sí, clar, tu has de fer una comissió i en aquesta comissió hi ha tant els representants dels treballadors com els sindicats i junt amb ells elabores el pla d'igualtat. Clar, els representants dels treballadors, tant són homes com dones, doncs ells han d'acceptar igualment la correcció i els rols en el tracte. És que a vegades els micromasclismes estan molt presents.
Fins i tot amb dones, no? Entenc.
Sí, sí, fins i tot amb dones i a la societat molt, molt presents. I a vegades una petita broma, un gest que et sembla a tu que no és res, un no sé què, tot això hem d'aprendre a polir-ho i a interioritzar la igualtat.
Igualtat real, no?
Igualtat
que
real,
sí. Ha estat una
sí.
mica el lema que enguany s'ha seguit de cara a aquest 8M, no?
Sí, sí. Igualtat real, que és el més difícil.
Doncs, si us sembla bé, ho deixem aquí. Sílvia, fem aquesta aturada per tal d'escoltar una sèrie de consells publicitaris, les notícies, i després continuem amb la tertúlia amb les nostres tres convidades.
I tant que sí, amb moltes ganes d'escoltar-les a totes tres fent tertúlia. Això serà a partir de les 10:06 i fins 11:15. Fins ara.